Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com esteu? Dieu-me que molt bé, si us plau, i així estarem contents, perquè no veig realment al nostre voltant gaire motius d'alegria. Bé, sí, un, i és que ara comença Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, i per tant això vol dir que d'aquí en endavant teniu tota una hora per gaudir de bona música i bones històries que us faran estar bé, no ho dubteu, de bon rotllo. A un pas de la primavera i està plovent, però us portem a casa un nou programa, el 472, fet amb tot l'amor i la cura habituals. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
De Handel és la música de benvinguda en el nostre programa d'avui. Era l'obertura de Giulio Cesare, en la versió del Concerto Köln amb René Jacobs al capdavant. Aquesta òpera probablement és la més famosa de Handel avui en dia, o almenys una de les més representades. Sense anar més lluny, l'acabem de veure en el Palau de la Música, a Barcelona, en versió de concert, això sí. El drama per música Giulio Cesare, en tres actes i llibret de Nicola Francesco Haym, fou estrenat en el His Majesty's Theatre Haymarket de Londres el 20 de febrer de 1724. I ara toca dir de què parlarem avui, oi que sí? Ni parlarem de Händel, ni parlarem d'òpera barroca. És més, avui sentirem òperes d'èpoques diverses, però amb un tret comú, que és un personatge, i concretament la protagonista femenina, que no és altra que la famosíssima reina Cleopatra VII d'Egipte. Cleopatra pels amics. Ella és la prima donna, fou interpretada per la famosa soprano Francesca Cuzzoni en l'estrena, d'aquesta òpera de Händel, el nom complet de la qual, diguem-ho tot, és Giulio Cesare in Egitto, o sigui, Juli César a Egipte, i narra el que va passar quan el famós triumvir romà va arribar al regne d'Egipte, tot perseguint el seu gran enemic, Pompeu el Gran, que s'hi havia refugiat després de ser derrotat a la batalla de Farsàlia. El rei Ptolomeu d'Egipte, germà de Cleopatra, va oferir a César el cap de Pompeu, a qui prèviament havia assassinat, però va ficar la pota fins al capdamunt, ja que César no li va fer cap gràcia. I, seduït per Cleopatra, va prendre partit per aquesta en la lluita pel tron egipci i es va desfer de Ptolomeu. Això, més o menys, és el que veiem en aquesta òpera del gran Händel. El personatge de Cleopatra canta nombroses àries i ara en sentirem una. Venere Bella, de l'acte segon, en la versió de la soprano Nathalie Dessay i Le Concert d'Estrès sota la batuta d'Emmanuel Haim.
Grazie.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Cleòpatra és un personatge que sempre ha fascinat a tots els conreadors de les arts. Pintura, escultura, literatura, música, cinema, fins i tot. I pel que fa a l'òpera, moltes la tenen com a protagonista. Us confessaré que quan vaig reunir-ne unes quantes per fer el programa, vaig veure que amb un de sol no n'hi havia prou. En calien dos de programes. Així que avui fem el primer i la setmana que ve farem el segon. I ara us proposo un altre fragment operístic. Sentiu-lo. Sense sortir del barroc, ara hem sentit el conjunt Allarmi al Cimento, que posa punt i final al segon acte del drama per música en tres actes, Cleopatra e Cesare, amb llibret de Giovanni Gualberto Bottarelli i música de Karl Heinrich Graun, músic alemany que fou compositor de cambra del rei Frederic el Gran de Prússia. Aquesta òpera fou la que va inaugurar l'Òpera Reial de Berlín. actualment l'Staatsoper Unter den Linden, el 7 de desembre de 1742, en una versió traduïda a l'alemany. Hem sentit la versió de diversos solistes vocals i de nou el Concerto Köln, dirigit per René Jacobs. L'argument d'aquesta òpera és força semblant al de la de Händel, amb alguna variació, sent la més destacable que César perdona Ptolomeu, cosa que contraria Cornèlia, que és la vídua de Pompeu, perquè veu que la mort del seu marit no és castigada. De fet, trobem en l'òpera de Graun pràcticament els mateixos personatges que la de Händel, només amb l'afegit d'un segon fill de Pompeu, Neo, un general romà Lentuló i un príncep àrab pretendent de Cleopatra i, per tant, rival de Juli César, de nom Arsace. Deixeu-me dir que Karl Heinrich Graun va néixer el 7 de maig de 1704 a l'electorat de Brandenburg i va començar cantant en el cor de l'òpera de Dresden, passant després a Brunswick com a cantant i compositor. Des del 1740 fins a la seva mort a Berlín el 8 d'agost de 1759, fou mestre de capella del rei Frederic II de Prússia. Fou l'autor d'un bon grapat d'òperes i, a banda d'aquesta Cleopatra i Cesare, també és força coneguda Montezuma, estrenada a Berlín el 1755, l'autor del llibret de la qual fou el propi rei. I ara sentirem un nou fragment de l'òpera que ens ocupa, que és el cor final, Lieta viva, l'esposa amorosa.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Cleopatra VII, Filopator, o sigui, la que estima el seu pare, fou l'última governant de la dinastia Ptolemaica o l'Àgida d'Egipte i també l'última monarca de l'Egipte independent, després d'una llarguíssima i mil·lenària llista de faraons i també alguna faraona. Val a dir que Cleopatra, com tota la seva dinastia, iniciada per Ptolomeu Sòter, un dels generals d'Alexandre el Gran, rei de Macedònia, no tenia ni una gota de sang egípcia, sinó que era grega. No obstant, fou la primera de la seva dinastia que es va molestar en aprendre l'idioma del país. Más vale tarde que nunca, que diuen. Després de la seva mort, Egipte es va convertir en província de l'aleshores encara República Romana, ben aviat ja Imperi Romà. Egipte era una província molt cuidada sota el control directe de l'emperador, ja que era el graner de Roma, i calia evitar a tota costa que es perdés o estigués en perill. Nascuda l'any 69 abans de Crist, el seu pare fou el rei Ptolomeu XII, dit Auletes, el flautista. La mare no se sap ben bé qui era, possiblement fou Cleopatra Trifena, de la família també. El pare fou destronat i es va exiliar a Roma cap a l'any 58, després d'una revolta en el país, i sembla que la encara nena Cleopatra va acompanyar. La germana gran, Berenice IV, va quedar com a reina, però 3 anys més tard el pare va recuperar el tron i la va fer executar. Per l'any 51, Ptolomeu va morir i el tron egipci va quedar en mans de Cleopatra VII i el seu germà, Ptolomeu XIII, en qualitat de corregents. I ara permeteu-me que interrompi el relat biogràfic de la famosa reina per tornar als temes musicals amb un fragment que us convido a sentir tot seguit. Això era la primera part d'un ballet, inclòs en el primer acte de l'acció teatral en 2 actes, Cleopatra, amb llibret de Ferdinando Moretti i música de Domenico Cimarosa. Era la versió de l'orquestra Città di Adria dirigida per Franco Piva. Estem encara en el segle XVIII, però l'estil ha canviat molt, oi que sí? Ja hem deixat enrere el barroc musical de les dues primeres òperes que hem sentit i entrem de ple al classicisme, que tindria els seus cims més alts pel que fa a l'òpera en Gluck i Mozart. Cimarosa és un dels més conspicus representants de l'anomenada Escola de Nàpols i fou un autor molt prolífic, havent compost tant òperes còmiques com serioses, com seria el cas d'aquesta Cleopatra. Domenico Cimarosa va néixer a la ciutat d'Aversa, en el regne de Nàpols, el 17 de desembre de 1749 i va morir a Venècia l'11 de gener de 1801. Compositor de gran èxit a Itàlia, el 1787 fou contractat a Rússia per l'emperadriu Caterina II, dita la Gran. Ell fou un més d'una llarga llista de músics italians que van fer, en lloc de les Amèriques, les Rússies, atenent a la crida de la Sarina. Galuppi, Traetta, Paisiello, Martini Soler o Sarti són alguns dels altres noms famosos que van fer el mateix. No obstant, Cimarosa no va tenir molt d'èxit a Rússia i per una sèrie de raons acumulades va acabar tornant a Itàlia. Cleopatra, precisament, fou una òpera estrenada a Rússia, en el Teatre de l'Ermitage a Sant Petersburg, el 27 de setembre de 1789. En tornada a Rússia, Cimarosa es va establir a Viena, on la seva música era apreciada, i allà va estrenar la que, fins i tot avui en dia, és la seva òpera més famosa, que encara es representa, si bé poquet. Es tracta del Matrimonio Secreto, un èxit que fou internacional i el més llarg vist de tota la història de l'òpera. Doncs, un cop acabada la funció de l'estrena a Viena, el 7 de febrer de 1792, l'emperador Leopold II estava tan entusiasmat que va convidar a sopar tota la companyia i, havent sopat, els hi va fer repetir tota l'òpera. Només 3 setmanes després, l'emperador va morir sobtadament i el 1793 Cimarosa va tornar a Nàpols. Durant l'ocupació francesa, el compositor es va unir al Partit Liberal, cosa que va fer que fos empresonat en ser restaurada la monarquia borbònica i es va lliurar ben just a la pena de mort, gràcies només a admiradors influents, però es va exiliar a Venècia, on va acabar morint. Sentim ara un altre fragment de Cleopatra de Cimarosa, que seria l'ària de la protagonista de l'acte primer, Lieta a voi ritorno, amb la soprano Luisa Giannini i el cor i orquestra Città di Adria sota la batuta de Franco Piva.
Thank you.
Quan li van encarregar aquesta òpera, Cimarosa li van demanar que no fos massa llarga i que fos en base a una trama simple. El resultat fou una òpera que no dura en total més de 100 minuts i només de 4 personatges. Cleopatra, soprano, Antonio, castrat, Domizio, tenor i Arsinoe, soprano. La trama és la següent. A Efes es troben els amants Cleopatra i Marc Antoni. Aquest, però, té plans d'anar a la guerra contra Octavià, el nebot i hereu de César, futur emperador August, però no revela els plans a la seva estimada, pensant que això li podria fer mal. Cleopatra no ho acaba d'entendre, però quan ell pretén marxar, sense ni tan sols acomiadar-se, ella li surt a l'encontre més decidida que ningú i li diu que s'uneix a ell amb el seu exèrcit per anar a la guerra. I això és tot. Com segur que sabeu, la biografia de Cleopatra conté dos grans episodis, com són els seus amors amb Juli César, amb qui va tenir un fill. I mort aquest assassinat, la unió del seu destí amb el del triumvir Marc Antoni, amb qui en tindria 3 de fills, que finalment fou el perdedor de la Guerra Civil Romana amb les famoses morts de tots dos per suïcidi després de la gran derrota a la batalla naval d'Actium.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
La coexistència sobre el tron entre Cleopatra i Ptolomeu XIII va acabar en guerra civil, cosa molt freqüent en la seva dinastia, que s'havia dedicat bàsicament a matar-se entre els seus membres. Això va coincidir amb que l'any 48 abans de Crist Pompeu fou derrotat a la batalla de Farsàlia per Juli César, deixant aquest com a vencedor d'una de les nombroses guerres civils que ja feia dècades estaven destruint la República Romana. Pompeu es va refugiar a Egipte, on César el va perseguir, ocupant la capital Alexandria. Ptolomeu va fer matar Pompeu per congraciar-se amb el vencedor, però sembla que no ho va aconseguir. El romà va voler fer de mitjancer en el conflicte entre els germans, però Ptolomeu va considerar que afavoria Cleopatra, de manera que els va assetjar a Alexandria, setge que va poder ser aixecat i Ptolomeu va morir poc després en batalla. Mentrestant, el germà havia desposeït Cleopatra del títol de reina i el va donar una germana menor, Arsinoe IV. Un cop mort Ptolomeu i exiliada Arsinoe, César va tornar a posar Cleopatra com a reina, i aquest cop al costat d'un altre germà, que fou Ptolomeu XIV, de 12 anys, a qui van casar amb la germana, una mica d'embolic, no? I al mateix temps va iniciar la seva relació sentimental amb la seductora reina, amb qui tindria un fill, també Ptolomeu, dit Cesarió, perquè quedés clar qui era el seu pare. Això passava l'any 47 abans de Crist.
Per dirti
Sentíem Io de Venti Vorrei Laudace, ària de Cleopatra, de l'acte segon de Cleopatra, melodrama en quatre actes amb llibret de Marco D'Arienzo i música de Lauro Rossi. Aquesta òpera es va estrenar el 5 de març de 1876 en el Teatro Reggio de Turí. Era la veu de la soprano Dimitra Teodosiu amb l'orquestra filarmònica marchigiana, dirigida per David Crescenzi, en un enregistrament en viu fet en el Festival de Macerata juliol del 2008. Introduïm, doncs, ara un altre compositor poc conegut, la veritat, del segle XIX, contemporani de Verdi, Lauro Rossi. Una breu pinzellada biogràfica de Rossi ens diu que va néixer a Macerata el 19 de febrer de 1810. Va estudiar a Nàpols amb, entre d'altres professors, Niccolò Zingarelli, conspicu representant de la vella escola, i Girolamo Crescentini, l'últim dels grans castrati. Graduant-se el 1829, mateix any presenta la seva primera òpera, Le Contesse Villane, en el Teatro Novo de Nàpols. El 1834 obté un gran èxit amb la Casa Disabitata, estrenada a l'Escala. Però l'any següent deixa Itàlia i se'n va fer a les Amèriques, a Cuba i sobretot a Mèxic, on estrena Giovanna Shore, el 1836. Torna a Itàlia, el 1843, on continua estrenant òperes, i el 1850 es fa càrrec de la direcció del Reial Conservatori de Milà, que avui en dia porta el nom de Giuseppe Verdi, fins al 1870. El 1871 succeeix Mercadante com a director del Conservatori de Nàpols, on hi estarà fins al 1878. Sempre, però, va seguir en la seva activitat com a compositor d'òperes. La Cleopatra, de la qual parlem avui, fou la penúltima de totes. El 1882 es va retirar a viure a Cremona, on moriria el 5 de maig de 1885.
Thank you.
Això era l'inici de l'acte tercer de Cleopatra de Laura Rossi, di Gemme Fulgide, amb Tiziana Carraro com a Ottavia, el coro lírico marchigiano i l'orquestra filarmonia marchigiana, sota la direcció de David Crescenzi. Aquesta òpera basa la seva trama en la història d'amor de la reina egípcia Marc Antoni, com aquest és cridat a Roma per casar-lo amb Octàvia, la germana d'Octavi César. El tercer acte transcorre a Roma. Com Cleopatra vol esgarrar el casament i, finalment, després de la derrota d'Àctium, com Marc Antoni primer i Cleopatra després es lleven la vida. Dèiem abans que l'any 47 abans de Crist quedava segellada la relació entre Cleopatra i Juli César, quan aquest ja havia estat nomenat dictador de Roma. Quan aquest fou assassinat al març del 44, Cleopatra es trobava a Roma i s'hi va quedar esperant que el seu fill amb César fos l'hereu del seu pare. Però va quedar frustrada perquè el nomenat fou el seu renebot Octavi, futur emperador August. Aleshores va tornar a Egipte i poc després es va desfer per mitjà del verí del seu adolescent germà Ptolomeu XIV. Era endèmic en aquesta família, sembla ser això. I proclamà com a corregent el seu propi fill, un bebè, com a Ptolomeu XV, Cesarió. I ja després ve la seva famosa història d'amor amb Marc Antoni, de la qual en parlarem en el segon programa dedicat a les òperes de Cleopatra. Per ara seguirem amb l'última d'avui.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I us aviso que és una total desconeguda. Hem d'anar a Dinamarca per conèixer-la, ja que és en aquell país nòrdic on fou composta i estrenada. Parlem de Cleopatra amb K, òpera en tres actes, llibret d'Einar Christiansen i música d'August Enna, estrenada en el Teatre Reial de Copenhague el 7 de febrer de 1894. Però primer us explicaré qui és aquest compositor. August Enna va néixer a Nakskov el 13 de maig de 1859. La seva família era d'orígens italians, concretament de la ciutat siciliana d'Enna, que li dona el cognom. A banda d'algunes lliçons de violí, fou completament autodidacta. Els seus començaments foren de violinista de cafè, passant després a una petita orquestra que feia bolos per Finlàndia. Tornat a Dinamarca, es va fer càrrec d'una companyia teatral de províncies per la qual componia tot tipus de música. Després, el govern li va concedir una beca per perfeccionar-se a Leipzig. El 1892 es va representar la seva òpera Hexen, Les Bruixes, que li va reportar un notable èxit. En poc temps fou representada en diversos països fora de Dinamarca amb èxit de públic i crítica. La seva següent òpera fou aquesta Cleopatra, que va incrementar la seva reputació. Ja entrat al segle XX es va allunyar de la influència de Wagner per apropar-se al verisme italià. Va morir a Copenhagen el 3 d'agost de 1939. I en aquesta òpera que ens ocupa no hi ha ni César ni Marc Antoni. És una trama completament diferent. L'argument gira al voltant d'un complot per matar Cleopatra, que és odiada per la seva política d'amistat amb Roma. Un complot, diuen, de veritables egipcis per restaurar l'essència de la seva civilització. Encapçalat pel suma sacerdot Sepa i la seva filla Charmion, dama de companyia de la reina, han triat un tal príncep Harmaki, descendent de faraons, per tal que la mati i sigui ell el nou rei. Però quan aquest veu Cleopatra, a la qual accedeix disfressat d'astròleg, queda rendit als seus peus. Charmion estima Harmaki també i, gelosa, l'empeny a matar la reina, però sembla que finalment, i a causa d'aquesta gelosia, la pròpia Charmion descobreix el complot a Cleopatra. Harmaki s'acaba matant davant les dues dones. Doncs bé, sentirem un tros d'aquesta òpera, que és el final del primer acte. Herbringer, Jack den Unge, Scherner Tider. Perdoneu el meu danès, eh? Aquí us porto el jove astròleg, on intervenen Cleopatra, Charmion, Iras, una altra dama de la reina, Harmaki i el cor, Elsebet Dreizig, soprano, Ruslana Koval, soprano, Kirsten Grönfeld, soprano, i Magnus Vigilius, tenor, amb el cor de l'Òpera Nacional Danesa i l'Orquestra Sinfònica d'Odense, dirigits per Joachim Gustafsson.
Oh, Seres Skikkelse i Tyrehammen var ham. Den hvide lotus er Ægyptens tegn. Du vil ha kone deg med Romas ståler, de sjans av
Stupal, alles mir war.
Una música molt interessant, oi que sí? Doncs bé, això haurà estat tot per avui. Recordeu que al proper programa n'hi haurà més. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.